Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Diria que va ser el desembre passat. Vàrem llegir un titular que ens va impactar moltíssim. Ara ho comentàvem, eh? Les poblacions d'animals salvatges s'han reduït un 24% de mitjana en només dues dècades. I ara ens preguntàvem també amb l'Olga, i com pot ser això? Bé, la conclusió era fruit de l'actualització de l'indicador Índex del Planeta Viu, que és un indicador de l'estat de la biodiversitat del planeta. Bé, el que es desprèn de l'informe és que a Catalunya la tendència general tant de vertebrats com d'invertebrats és negativa. Qui ha coordinat l'equip que ha elaborat aquest índex català és en Sergi Errando, investigador del CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, i expert en els programes de seguiment de la biodiversitat a llarg termini, que avui ja ens acompanya aquí al matí a Ràdio Estel. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Sergi, ara parlarem de tota la feinada que feu des del CREAF, perquè potser hi ha molta gent que... A veure, no que no us conegui, però digui, ostres, i què hi fan, no?, en aquest centre de recerca ecològica importantíssim i a aplicacions forestals. Però ens agradaria ja només començar a preguntar-te qui s'espera que el 2023 sigui un bon any, no?, per la biodiversitat. Quins són els auguris que teniu, Sergi?
A veure, els auguris, el que podem diguem, pronosticar és una tendència continuista respecte al que ha passat en els darrers anys. Això és el que podem preveure, diguem, sí. Perquè no hem de preveure grans canvis. Tant de bo m'equivoqués una miqueta i hi hagués una corba més positiva, una corba una miqueta menys negativa del que està sent en els darrers anys. Però això és una mica el que podem preveure des de les dades que tenim.
Des d'aquestes dades que ara analitzarem, eh? El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, explica'ns primer de tot, com dèiem, què hi feu? Què hi surt del CREAF, Sergi?
Sí, a veure, des del CREAF, en aquest context concret que estem parlant d'aquest indicador, el que estem fent és som un dels grups de recerca que estem coordinant el que seria la recepció i l'elaboració d'aquest indicador a partir d'una llarga tradició que tenim a Catalunya de moltes institucions que estan fent seguiment de biodiversitat. Això, per posar noms i exemples concrets, sí. Estem parlant, per exemple, de l'Institut Català d'Ornitologia, que és una entitat sense ànim de lucre que des de fa molts anys, des dels anys principi d'aquest mil·lenni, va començar molt seriosament sistemes de seguiment d'ocells, com el seguiment d'ocells comuns.
Que tu n'ets el director, si no m'equivoco.
Sí, perquè aquí és una de les coses que tenim, no? Que tenim diverses facetes
sí.
i cares que
treballem. No, que ho heu de fer gairebé tot, no, Sergi?
Sí. Són pocs. Hi ha també el Museu de Granollers, per exemple, que també fa seguiments de diversos grups de mamífers, de papallones, hi ha també seguiments de rèptils i amfibis. Tot això, diguem, el que hem estat fent en els darrers anys és mirar-ho a posar tot junt de forma endreçada, amb metodologies que provenen de contextos internacionals, i mirar una mica d'allò que està passant al món, quin reflex té a casa nostra a nivell local.
Quin reflex té?
Doncs té un reflexe interessant en el sentit que, per una banda, és negatiu, és a dir, tenim una pèrdua del nombre mitjà, podríem dir, d'individus de les espècies d'animals salvatges, és a dir, insisteixo que és mitjà, hi ha espècies de les que molts tenen al cap el senglar, per exemple, que cada cop n'hi ha més, però, en promig, la majoria cada cop n'hi ha menys. Això és una dada important i prové, diguem, del seguiment d'aquestes 321 espècies que tenim ara dades de forma continuada. N'hi ha moltes més, però aquestes són les que tenim dades.
Clar, perdona, Sergi, però si ara ens fixem, posem dades, no?, que moltes vegades ens ajuda més, no?, a ser conscients del que està passant, no?, d'aquest canvi. Bueno, esperaves que hi hagués un canvi, no?, aquest 2023, sembla que no. Començaven dient que només en dues dècades les poblacions d'animals salvatges s'han reduït un 24% de mitjana, però ara tu també mencionaves a les papallones. La situació és encara pitjor. En 20 anys hem perdut el 44% de la població de papallones. Com pot ser?
Doncs perquè són un grup particularment sensible als canvis que estem vivint. Hi ha dos menes de canvis dels que semblen particularment sensibles. Un d'ells és els canvis en el que diríem el maneig de la Terra, l'ús del sol, que en diem, no? El que està passant en els darrers decennis és un procés llarg, de llarga duració, però continuat i molt marcat. Hi ha un abandonament de gran part del que serien els usos tradicionals de la terra,
sí,
de ramaderia extensiva, d'agricultura de baixa intensitat. Aquí hi ha encara poblacions de papallones associades. Quan hi ha aquest abandonament, moltes d'aquestes espècies desapareixen. Hem de pensar que és un grup particular en el sentit que hi ha moltes espècies que estan associades a aquests ambients, el que serien les pastures, els prats, els conreus de baixa intensitat, etcètera, etcètera. Si aquests ambients desapareixen, les papallones desapareixen. És tan senzill com això. Hi ha un altre element clau, que és el canvi climàtic. A la zona mediterrània en particular estem veient com les sequeres, el fet que no faci fred a l'hivern, tot això està afectant negativament a les poblacions de papallones.
Per cert, ara estem parlant de les papallones, però aquestes dues causes també afecten la reducció, també deies, no?, d'altres espècies. Quines serien? O sigui, són causes comunes o hi ha altres més específiques?
Són causes comunes, és a dir, això mateix està fent canvis en totes les espècies. En particular, el primer factor que t'he explicat, el del canvi dels usos de sol, el fet d'aquests abandonaments d'activitats agropecuàries, estan afectant a moltes espècies, no només a papallones. I en algunes, positivament, seria el cas del senglar que comentava abans.
Mm-hmm.
No? És una espècie clara, no? Hi ha molts canvis associats, a part d'aquests, eh? Però sí, diguem que aquests serien els segurament els principals. De fet, a escala global ens passa una cosa similar. També els canvis en els usos del sol, el que seria doncs, el fet d'agafar un terreny que abans era una selva tropical i convertir-la en un conreu, també és la principal causa. Deia un exemple, però n'hi ha molts. També són aquests canvis en els usos del sol la principal causa de la pèrdua de biodiversitat a escala planetària.
Clara, tu deies els porcs senglars, però segons l'indicador Living Planet Index de Catalunya també hi ha espècies... que ens va sorprendre perquè també els oriols, que és un tipus d'ocell, tu bé ho saps, però sobretot els cabirols, que des del 2002 s'han incrementat, alerta als cabirols, 640%. Clar, a què es deu que això? Doncs, clar, jo entenc que són pels propis hàbitats, no?, de la manera com viuen. És així, sí. Sergi? Com s'explica, doncs, aquest contrast?
Sí, sempre hi ha moltes, moltes causes, sempre, eh? Ningú, diguem, el fet que una població augmenti o baixi,
sí,
o sigui estable, depèn de molts factors. I tots tenen a veure, diguem, en el fons, amb la capacitat que tenen els individus de tirar endavant,
sí,
de reproduir-se, de que la seva descendència tingui èxit i que la mortalitat de tots plegats sigui baixa. Això, diguem, per anar cap a dalt. I per anar cap a baix, doncs al contrari, no? Llavors, quins factors influencien? Molts. Aquests casos que comentaves, per exemple, hi ha aquests factors d'increment de la massa forestal. La recuperació, per exemple, del bosc de ribera és un element que sembla que estaran bé pel cas de l'oriol. És una espècie molt associada als boscos de ribera, que darrerament sembla que han incrementat la seva dimensió, la seva superfície. I després hi ha factors tan complexes com, per exemple, què està passant en el règim de pluges del Sahel quan aquesta espècie se'n va cap allà a passar l'hivern, no? Si el règim de pluges en els darrers anys ha estat positiu o negatiu, què està passant allà influència amb el que veiem aquí també. Tot està molt interconnectat.
Clar, ara també ens venia al cap perquè també vam llegir un article sobre els micos aranya, que estaven baixant de les copes dels arbres perquè feia massa calor, no? I baixaven cap a baix. No sé, Sergi, a més de disminuir, com estem explicant, el nombre d'espècies, també es modifiquen, no?, per part de les pròpies espècies, els seus costums, no?, els seus hàbits, com els influeixen, no?, com els impacta, diguéssim, aquests dos grans motius que ens has explicat.
Sí. Evidentment, ja les espècies animals també tenen una... Parlo dels animals, que és d'on estem reflectint aquestes dades.
Sí.
Passaria alguna cosa, podríem dir, una mica similar amb vegetals, amb particularitats, però les espècies tenen capacitat d'adaptació. per diversos motius. Tant de tipus individual, diguem, hi ha factors comportamentals que fan que jo pugui canviar el meu comportament per millorar la meva possibilitat de sobreviure, no? O de tenir més descendència. I hi ha factors genètics, i per tant hi ha una diversitat dintre de cada espècie. Aquesta diversitat dintre de cada espècie fa que alguns dels individus estiguin més preparats genèticament, diguem, per sobreviure a les noves condicions. Per això, el que seria la diversitat en sentit molt ampli, no només que hi hagi moltes espècies, sinó que les espècies siguin diverses dintre d'elles, a nivell de variació de com som uns i altres, és important per al que seria, diguem, poder tirar endavant en un món canviant.
Clar, estem parlant de l'exemple, per exemple, el micorenya, però hi ha algun grup d'animal que estigui patint més per la crisi climàtica o perquè desapareixen justament aquests hàbitats naturals que dèiem ara, Sergi?
Sí, a veure, en el cas concret aquest, que, i per tornar una mica a l'indicador de l'índex de planeta viu, és clar que els invertebrats estan tenint una regressió més alta que els vertebrats. De moment tenim dades només bones, podríem dir, de papallones. Hem de treballar per veure si podem anar incorporant altres dades d'estudis que s'estiguin fent aquí i allà. Sembla que això és general, és a dir, que els invertebrats, i en particular els insectes, estan patint una davallada per diverses raons molt gran a tots nivells. Segur que en algun moment hem comentat el tema de les abelles, com uns insectes que no només ens aporten la mel, sinó que a més són essencials per una bona pol·linització. Hem de pensar que això és un tema molt seriós, que no és un tema banal, eh? Ara, com vam estar a la convenció de Montreal de Biodiversitat, estàvem parlant que el Banc Central d'Holanda estava estudiant quin era l'impacte econòmic que tenia la pèrdua de pol·linitzadors en les seves inversions en les plantacions de cacau a l'Àfrica. Estem parlant de diners, també. No només parlem de papallones en un sentit, diguem, estètic o moral.
Clar.
Vale, estem parlant de que aquí ens juguem molt i tot està molt interrelacionat. I fins i tot gent que no diries mai que són ecologistes estan molt interessats en què està passant.
Clar, perquè posa'ns més exemples. La desaparició d'espècies, com ens afecta als humans, no? I de quina manera?
Ens afecta molt, d'una manera molt complexa i que ens és molt difícil de copsar, precisament perquè és complexa. I sovint volem simplificar-ho tot. Però ens afecta de moltes maneres. Per una banda, els temes climàtics, que són ja evidents i clars, sabem que segurament la millor manera de mitigar el canvi climàtic és a través de la biodiversitat en seu sentit més ampli. És a dir, la retenció de carboni que puguin fer els sistemes naturals o la manera com la biosfera, entesa com a interfície natural i física, està capturant aquest carboni. Si això no funciona, si no funcionen els sistemes naturals, el planeta s'escalfarà molt més. I llavors tindrem molt més problemes per alimentar-nos, etc. Per tant, això per començar. I, evidentment, tot el que tingui relació amb el manteniment dels sòls, el manteniment dels règims d'aigua, això té molt a veure amb quina biodiversitat tenim. I això, a més a més, juga a diverses escales. Escala local, escala mundial, global. I això fa molt difícil que en el nostre món, en el que, per exemple, ara ens estem comunicant amb una llengua concreta i estem parlant a un col·lectiu concret, doncs puguem arribar a entendre aquesta complexitat, no? El que estigui passant amb una elecció al Brasil tinc una influència brutal en el que ens passi a nosaltres o el que nosaltres aquí estiguem discutint doncs tingui una rellevància, diguem, a un altre punt del món.
És aquell aleteig, no?, de la papallona?
Sí, en el fons és molt així, perquè és que és així, és que la natura està molt interconnectada i moltes coses se'ns escapen, no?, quan venen espècies invasores i ara per què ve això, no?, i quin mal ens produeix. Hi ha una interconnexió tan bèstia.
C'est passé, dommage, c'était bien.
Avui estem parlant amb el Sergi Errando, l'esteu escoltant, eh? Ell és investigador del CREAF, és expert en els programes de seguiment de la biodiversitat i coordinador de l'equip que ha elaborat aquest índex català del planeta viu. I ara ho comentàvem també amb el Sergi. El Sergi és director científic de l'Institut Català d'Ornitologia. Abans de que marxi, Sergi, també ens ha cridat molt l'atenció. Escolta, com ho feu, l'índex? Perquè s'actualitza cada 2 anys, no? Però quin és el procés per elaborar-ho? Perquè em sembla que podem col·laborar també com a voluntaris la gent del carrer, no? Explica'ns una mica, Sergi, com ho feu.
Sí, sí. Tothom està obert a participar. Hi ha projectes. La idea és que hi ha projectes. Hi ha institucions que en saben molt, tenen experts que en saben molt d'una temàtica concreta. Uh-huh. Per exemple, si a mi m'interessen els ratpenats, per exemple, doncs hi ha un col·lectiu que està especialitzat en com identificar i com, diguem, mesurar els ratpenats. Val. Doncs jo me'n vaig a veure aquest col·lectiu, que en aquest cas és el Museu de Granollers, Museu de Ciència Natural de Granollers, i parlo amb ells, i a la seva web, i llavors m'informo de com jo puc participar en això. Llavors t'explicaran doncs, que hi ha una tecnologia, que amb aquesta tecnologia pots posar-la en determinats llocs, capturar la informació, i amb això sabrem quins ratpenats hi ha a cada lloc i com d'això. Això és un exemple, el mateix per qualsevol dels grups biològics. La idea és que tots aquests seguiments són d'una escala i una temporalitat tan gran
clar.
Que no hi ha manera de fer-ho si no és amb voluntariat. Però, a més, és precisament el voluntariat sovint el que impulsa, és a dir, que hi ha un component molt de baix a dalt, històricament, estem parlant de dècades, no, això, que independentment de quin sigui el color polític, o més o menys, això és una tendència sociocultural que ha anat incrementant amb els països occidentals, sobretot, que ha fet que hagin sorgit aquests projectes de seguiment. Que, per definició, estan oberts a tothom. Ara bé, és veritat que no es pot anar i sense cap coneixement identificar ratpenats, ni papallones, ni ocells, ni res. No? Per tant, aquestes institucions també s'encarreguen de tenir sistemes d'acollida, podríem dir, de gent que està interessat en aquests projectes i va i aprèn a identificar, per exemple, el cant dels ocells. Bàsicament, per exemple, els ocells els sensem per l'oïda. Si no estàs entrenat, tu estàs en un lloc i no saps què hi ha. No tens ni idea. És com un canal que no existeix. Quan estàs entrenat, una miqueta, doncs comences a veure i a sentir sense allà on abans d'estar entrenat no tenien ni idea que hi hagués res.
Per cert, des de quan veieu vosaltres que hi ha canvis en la biodiversitat animal? Podem posar data, Sergi?
No, sempre hem tingut canvis, podríem dir. Des de que mesurem, tenim canvis. És cert que des de que mesurem i som un territori que hem començat bastant tard, diguem, en relació a altres països, aquestes darreres 2-3 dècades, 4, a tot estirar, segons que mirem, els canvis són en la mateixa direcció. Però és que si t'hi fixes, la societat i tot ha anat bastant en la mateixa direcció. No, els canvis que veiem a la biodiversitat són el reflexe pressions directes i indirectes.
Yeah.
Les pressions directes serien això que et deia. Bueno, jo decideixo que abandono aquest camp perquè l'avi el venc, i s'abandona.
Sí.
És una pressió directa, un despoblament rural. Les pressions indirectes són, podríem dir, doncs, que a la ciutat vivim millor i no cal que estigui al camp. Aquests canvis, tot això, no ha canviat en els darrers 40 anys. S'ha incrementat. S'ha incrementat la manera, el nostre model de vida. Amb magnitud i intensitat. No? Ara viatgem més lluny, ara consumim més roba... Tot això s'ha incrementat. Però no hi ha un canvi substancial en aquests 40 anys, podríem dir. I, per tant, els canvis que veiem amb la biodiversitat, efectes de canvi climàtic, explotació de les pròpies espècies, tot, és més o menys el mateix. És el mateix procés. El que passa és que va atacant cada cop més marcadament.
I, ja per acabar, tu ets optimista... Sergi, sobre la possibilitat de revertir justament a millor, òbviament, aquests canvis en la biodiversitat?
Jo he de ser optimista. He de ser optimista com crec que ho hem de ser, perquè ens hi juguem molt, ens hi juguem moltíssim. I el que passa és que no és fàcil de veure. Com abans et deia que si no estàs mínimament entrenat, tu no veus, no saps què passa aquí fora al carrer, perquè no veus res d'ocells, per dir un exemple, sí. Comentava. També és cert que ens és molt difícil veure que això ens hi juguem molt, que sense biodiversitat i sense una natura saludable, els humans difícilment podrem mantenir un estatus de vida com el que tenim. Crec que el Covid ens va ensenyar alguna cosa, però a vegades ho dubto. Perquè realment és un cas claríssim d'interacció entre la natura i la humanitat. és un cas claríssim que es va controlar amb una sèrie de problemes associats pel mig, no? Això és només començar. La interacció aquesta és un dels exemples, el tema de la salut, que segurament s'aniran repetint i aniran amb més intensitat.
Escolta, doncs gràcies per posar una mica de llum avui, de debò. Aquesta consciència que ens ha explicat i que ha compartit amb nosaltres el Sergi Errando, investigador del CREAF i expert en els programes de seguiment de la biodiversitat i coordinador de l'equip que ha elaborat aquest índex català del planeta viu que hem repassat avui. Moltíssimes gràcies, Sergi.
A vosaltres.
Radio Estel.